Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs. Sona la sintonia que obre la porta a la cita setmanal que barreja les zones arsianes i l'art de Talia, la ràdio i el teatre al 94.6 de l'FM. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I l'equip que puja al taló amunt amunt està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis, Josep Maria Rubiralta i qui us parla, Jaume Pont. La veu del programa, el Francesc Asens, i el nostre supertècnic Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Quic Iker Peig i Xisca Alberdi. I tot aquest equip per presentar-vos els continguts següents.
Amunt al taló.
Començarem a la platea indiscreta fent el repàs a la cartellera teatral de la setmana i aprofitarem per parlar de l'estrena de l'espai Sons i Cune de l'obra La caputxeta no té àvia. Tot seguit escoltarem el darrer missatge del Pepito sobre la colla de Sabadell, el nostre particular homenatge a aquest grup d'intel·lectuals sabadellencs que fa 100 anys van capgirar la cultura a la nostra ciutat a la secció Estem voltats de poca vergonyes. I a l'entrevista ens visitarà el repartiment de la comèdia que s'estrena a Sant Vicenç, L'hostal de la Mirandolina. Seguirem infiltrant-nos als assajos del musical On Broadway, que d'aquí a poc es començarà a representar al Teatre del Sol amb el micro a la mà del Bernat Pareja i la Júlia Stals. I avui escoltarem les reaccions del públic que va assistir el diumenge passat a les representacions del Casament dels Petits Burgesos amb l'Adrià Garcia. I aquesta setmana arriba el moment de repassar de manera secreta i també força gamberra el passat, present i futur del Teatre Sabadellenc a l'Omertà del Teatre, amb el Jan Daunis i el Marc Pont. I acabarem saltant a la programació barcelonina a Teatre de Franc amb l'Elvira Franc, que ens comentarà les obres que ha anat a veure aquesta setmana. I repassats tots els continguts, comencem l'Amunt al Taló.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
I estem asseguts a la platea teatral de la platea indiscreta per fer el repàs a la cartellera teatral de la setmana al costat de l'Eloi Garcia. Bon vespre, Eloi.
Bon vespre, Jaume. Molt
bé.
Com
estàs?
Mira, carregat de cosetes.
Sí? Tenim molta teca?
Mira, i tant. Per cert, que el Sons i Cune, recordes que et vaig dir que encara farien en un moment, aquest cap de setmana, el dissabte,
sí,
a 8:45. I a més, estrenen La caputxeta no té àvia. Tots els dissabtes de febrer ho faran a les 6. I alguns ho explicaran una mica més.
Sí, em sembla que tenim a l'Alba Grau. Hola, Alba.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Alba.
Bona tarda. Com
molt
estàs?
Molt bé, molt bé.
Tu ets la persona que dirigeix concretament aquesta Caputxeta no té àvia, que és una obra
exacte,
infantil, un musical infantil, que heu creat de nou, una altra creació de Sons i Cune, oi?
Sí, exactament.
I ens pots explicar una mica, doncs, de què tracta l'espectacle?
Bé, hem volgut explicar el clàssic conte de la caputxeta que tothom coneix, però com a nosaltres ens agrada, que és donar-li una miqueta a la volta i canviar els missatges aquests que creiem que necessiten ja ser renovats. Aleshores, és la nostra caputxeta, es podria dir que és una mica la viva imatge dels adolescents d'avui en dia. Vull dir, hem fet una caputxeta que és presumida, que és força materialista, no? està sempre a sobre de les xarxes socials. És una miqueta, doncs, això, com els adolescents d'avui en dia, que es desviuen per explicar tot el que els hi passa, no? Per fer els vídeos d'Instagram i tot això. Llavors, juguem una miqueta amb el doble sentit del títol, que es titula La caputxeta no té àvia, i una de les raons és perquè el canvi que fem respecte al conte original és que realment aquesta caputxeta nostra no en té d'àvia, o això és el que ella es creu.
Ostres.
Però també juguem amb el doble sentit de que tothom li diu sempre, com que és una miqueta creguda, doncs tothom li diu sempre l'expressió aquesta de tu no tens àvia.
Ja. Llavors... Ah, és el sentit aquest de la padrina, no?
Ve,
la tieta.
Aquí ve la frase.
Exacte, és que com que la nena, com que és així presumida i creguda, doncs que no necessita una àvia, no? Perquè li tiri els piropos i ja se'ls tira ella sola.
D'aquesta obra n'heu creat vosaltres el guió i també heu compost les músiques?
Sí, el guió l'hem fet entre jo i la meva companya, la Marina Xeix, i les músiques són totes originals, composades per la mateixa Marina.
Molt bé, i diguem-ne que el projecte Sonjikune té la idea aquesta doncs, de buscar elements que tractin les emocions. En aquest cas, quines emocions hi ha volgut treballar?
Bé, a part de o sigui, aquesta caputxeta que sembla així, doncs, que no ens quedem aquí, no? No ens quedem en que la caputxeta és una creguda i prou, sinó el que fem precisament és agafar aquest personatge, que d'entrada és així, i fer-li fer un viatge, no? Tot l'espectacle és el viatge que fa aquesta nena cap a descobrir la importància que té, doncs, tenir cura dels altres, valorar més el que ens envolta que no pas les coses materials. Llavors, més que l'emoció, no? És en aquesta obra ens centrem en aquest progrés, en aquest viatge que fa ella per descobrir, doncs...
Valorar més les altres persones, no? Que no siguin...
Sí, i aquí és on entra també el joc amb el llop, que també, no, això sí que ho vull mantenir una miqueta més en sorpresa, s'haurà de venir a veure, però al llop també li han donat la volta.
Ja. Alba, moltíssimes gràcies per atendre'ns, ja ens anireu informant, eh? Recordem les dates de la Caputxeta, que s'estrena, seran tots els dissabtes a les 6 de la tarda, des d'aquest cap de setmana i fins al 29 de febrer a l'Espai Sonjikune, al carrer Garcilaso 110, quatre úniques representacions, oi?
Això mateix.
Doncs moltíssimes gràcies, Alba.
A vosaltres, un plaer.
I què més, Eloi? Que a part de Sonjikune...
Mira, m'ha deixat molt curiositat ara per saber com seran els llops, eh?
Aviam com serà.
Ja ho veurem. Mira, doncs a part d'això, al Teatre Sant Vicenç hi fan l'Hostal de la Mirandolina. Fins al 23 de febrer i a partir d'aquest cap de setmana, els dissabtes a les 10 i els diumenges a les 6. Al Ciervo hi continuen amb la seva mostra de teatre, aquesta vegada la companyia G3 Teatre, i fan Escrit en Sang, aquest dissabte a les 10. Al Teatre del Sol continuen amb el Casament dels Petits Burgesos ja fins al 26 d'abril, el dissabtes a 9:15 i els diumenges a les 6, i d'aquí poc, el cap de setmana següent, estrenaran On Broadway. D'aquí, potser també una mica més, encara de més de temps, i faran La Trampa i Així va mentir el marit d'ella. Encara no tenim tanta informació per dir-te
no
l'hora, ni el lloc, ni el dia, però ja t'ho diré ja. Al Teatre Arlequí continuen fent Sol Solet i El Gegant del Pi. Aquest cap de setmana s'acaba, el dissabte a les 6 i el diumenge a les 12, si encara no hi has anat, i vols veure titelles, ja estàs més que convidat. A la bàscula prorroguen encara una setmana més.
Necessito una infermera.
No? Estan... no acaba d'arribar.
No hi ha manera, no es recupera el doctor.
No hi ha manera de recuperar. No. No, mira, tenen molt públic com per poder anar prorrogant setmana rere setmana.
Sí,
està
sí,
molt bé,
de,
això.
Porten des de Nadal.
Sí. Mira, doncs aquest divendres... a les 9, dissabte a 9:15 i diumenge a les 6. I, de moment, aquest cap de setmana. No sé si el següent encara
potser tornen a prorrogar. Eloi, moltíssimes gràcies.
Moltes de res.
T'esperem la setmana que ve.
Fins ara.
I avui posem el punt i final a l'homenatge que des del programa Amunt al Taló hem volgut dedicar a aquest grup d'intel·lectuals que van capgirar la cultura a la nostra ciutat i també la del nostre país. I tal com s'ha anat reconeixent durant tot aquest any. Escoltarem avui el comiat del Pepito, que durant aquest any ens ha anat acompanyant i explicant-nos les facècies de la colla de Sabadell. Endavant, amb Estem voltats de poca vergonyes.
Bona tarda, Sabadell. No vinc a descobrir-vos res que no sapigueu. En tindré prou en refrescar-vos la memòria i la vostra curiositat vers un grup que compleix enguany el primer centenari de la seva fundació a la Font del Saúc, la Colla de Sabadell, també conegut com el Coro de Santa Rita. Un grup trencador, poca solta, divers en l'art, gamberro, que trencà la monotonia cultural del moment i donà a conèixer el nom de Sabadell més enllà de l'àmbit industrial. I ho faré sota la consigna que ells mateixos van crear: estem voltats de poca vergonyes. Esteu, doncs, convidats des d'ara mateix a compartir aquests breus minuts setmanals de records que, en el millor dels casos, només tenen 100 anys. Benvinguts, doncs, a Estem voltats de poca vergonyes.
Una nit de lluna plena, tramuntana amb la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també feu la nostra pena.
Hola, Jaume. Per què et dius així, oi? Ets el Jaume de Ràdio Sabadell, amunt al taló. Bé, aquesta serà la darrera entrega que et deixo a secretaria. No et conec personalment, però m'has caigut bé. Has fet una bona feina, Jaume, per evitar l'oblit de la colla a Sabadell, la seva ciutat. Gràcies per cedir-me unes estonetes al teu programa per incloure aquestes petites falques breus de la colla. Una colla que jo mateix he descobert no fa massa a través del teatre i que, reconec, m'ha impactat. Crec que amb aquesta petita col·laboració hem fotut una bona empenta al reconeixement d'aquesta colla, tu i jo. Hem fet renéixer la seva veu, amagada durant tants anys. Hem contribuït al reconeixement que es mereixen i el seu nom torna a estar a primera fila. Actes no n'han faltat durant aquest centenari. Recorreguts literaris, històrics, xerrades, documentals... El mateix president de la Generalitat en persona els ha fet honors al Saló de Sant Jordi i espero que no es quedi aquí, que segueixi. Ara depèn de cadascú aprofundir en el tema. Nosaltres, tu i jo, ja hem fet la nostra feina, crec. De moment, si més no, de moment. Gràcies, Jaume. A tu i a tots els que d'una manera quieta, voluntariosa i sovint anònima heu dedicat esforços personals i heu abocat el sac, com se sol dir. Sense vosaltres, el silenci potser seguiria. I ara, abans de marxar, us voldria deixar unes paraules del mestre Oliver, vaja, si no et sap greu. Sàpigues, company, tu que ets conscient que no tot és por, que no tot és plany, que no tot són crits i ràbies i cops, ni desig d'amor ni amor compartit, que cal pensar també i molt aviat en aprendre bé amb vocació i aplicadament un ofici clar, un treball decent. Company, cal servir segons els teus dons, sense vanitat, sinó què seràs? Un número més, un paràsit més, una nosa més? Si no vols ser esclau del podrit diner, del poder d'un sol o el poder de molts, fes-te abans esclau de les teves mans i del teu cervell, aprofit de tu, aprofit dels teus, aprofit de tots. Tot depèn de tu i de cadascú. I per acabar, també voldria deixar el codicil d'un poeta. Us llego, amics, senzillament, els tres quefers humils de sempre. Viure i menjar. Amb decòrum cada dia. Si podeu, endegar cobejança i luxúria. I pensar, creure o dubtar és igual, en la certesa i les hipòtesis de la mort de la carn i la vida nova de l'ànima. No hi ha res més a fer. I ja basta. La resta és literatura. Bé, Jaume, fins sempre. No sé, una abraçada per tu i també per tots els teus oients. De tot cor. Ai, entre tu i jo, eh? Si vols un dia quedem i fem una cervesa, no sé, per fer petar la xerradeta i així ens coneixerem. Pregunta per Samsó, el trobaràs. Això de Pepito és, diguem, un pseudònim per dissimular. Bon vespre. Adéu, Jaume.
Doncs moltes gràcies a tu, Samsó, la teva veu greu i una mica desmenjada ens ha permès conèixer alguns dels millors textos de la colla de Sabadell i les seves aventures. Un record que ha de servir per desvetllar també la cultura a la nostra ciutat. Gràcies i si vols tornar-nos a enviar qualsevol d'aquests missatges, tens la nostra bústia ben oberta. Fins sempre.
L'entrevista.
i a l'escenari del Teatre Sant Vicenç s'hi ha instal·lat la comèdia italiana. Després del sopar dels idiotes, ens mantenim en el gènere, però en un format més clàssic, el d'un dels pares del tipus de comèdia que ha arribat fins als nostres dies. Estem parlant ni més ni menys de Carlo Goldoni. I el títol de l'obra que ha programat el grup Creueltenc és L'hostal de la Mirandolina, una adaptació feta per Quim Carreras de l'original La Locandiera, escrita el 1750 per Goldoni. I avui hem convidat al nostre estudi alguns dels seus intèrprets, concretament la Júlia Sales. Bon vespre, Júlia.
Bona nit.
L'Oriol Garsuari.
Bon vespre.
I el Santi Ferrer.
Bona nit.
Què tal? Sí, aquesta hora és una hora una mica intempestiva perquè no saps ben bé si és el vespre, si és la nit. Llavors cadascú diu una mica la seva situació. I a més ens acompanya al telèfon el director de l'obra, el Xeuí Jiménez. Bon vespre, Xeuí.
Bon vespre, bona nit. Com estem?
Com estàs? Xeuí, comencem per tu. Tu has dirigit diverses obres de teatre, però com et vas plantejar la possibilitat de dirigir aquesta comèdia?
Bueno, de fet, dirigir aquesta comèdia va ser una idea més del que va fer l'adaptació del Quim Carreras, que li va fer molta gràcia de fer una comèdia d'aquestes, de tipus comèdia de l'arte, i la va adaptar perquè sigui una miqueta més digerible de cara al públic que tenim aquí a la Creu Alta. Yeah. I aquesta va ser la idea.
Perquè què vol dir una mica més digerible? Que la veu...
Sí, perquè hi ha el text és bastant espès i llavors ell va afegir certs personatges, li va donar més dinamisme i l'hem fet una miqueta més curta que la versió original per fer-la més alegre i més ditxaratxera.
Val, per tant, l'heu com actualitzat una mica perquè doncs, això de 1750 a ara, no?, doncs ha passat un cert temps, no?, i també és interessant poder-ho actualitzar. I quin és el plantejament d'aquesta, per qui no conegui res de l'hostalera, quin és el plantejament inicial de l'obra?
Bueno, el plantejament és un hostal on la Mirandolina, que és la que regenta l'hostal, és una dona que està sola, que d'això va ser molt revolucionari en aquella època, perquè, clar, pensar que una dona en aquella època, estem parlant del segle XVIII, que una dona fos la que portava l'hostal, doncs era una cosa bastant novedosa, i a més, com sempre fa Goldoni, sempre se n'enriu de la burgesia i ridiculitza a la gent de diners, i aquesta és la idea. I basant-se en els personatges de la comèdia de l'arte, encara que és la part tardia de la comèdia de l'arte, però es basa en aquests personatges estereotípics dels criats, dels amos, etc. I sempre ridiculitzant els amos, que és l'objectiu.
Ja, i aquí la protagonista és la Mirandolina. Com és el personatge de la Mirandolina?
És l'encantadora Mirandolina, és una dona que té molt encant i que gaudeix de fer-se... de fer enamorar a tots els clients que venen i que es deleien per ella, sense deixar-los que arribin enlloc.
Ja, i quin caràcter té la Mirandolina?
Una dona alegre, divertida, desenfadada, llesta, molt llesta i molt pícara, podríem dir.
I aviam, ens acompanyen a l'estudi alguns dels personatges que interpreten, els actors que interpreten els personatges, que a més interactuen molt amb la Mirandolina. Oriol, sí. Com és la relació, quin personatge interpretes i com és la relació d'aquest personatge amb aquesta protagonista, que és la Mirandolina, que té aquests punts que comentava el Xeuí?
Sí, afegint el que deia el Xeuí, que és totalment cert, jo crec que la Mirandolina també és molt emprenedora, és la que porta l'hostal, i domina tota la situació de l'hostal, no? I ella és la diguéssim, la jefa, la líder, la que mana i la que domina tota la situació. Llavors allà van venint diferents personatges. Jo faig de cavaller, que està hospedat en l'hostal, junt amb un marquès i un comte i altra gent, i clar, ella el que fa la Mirandolina és dominar la situació d'aquests personatges i comença, doncs, a jugar amb els seus encants.
Però si no m'equivoco, el teu personatge és justament el contrari, no? És sí. Seria com l'antítesi del que fa amb la Mirandolina, o el que aconsegueix la Mirandolina amb la resta de personatges, oi?
Exacte, sí, el cavaller representa que és un personatge que molt peculiar, molt especial i que té la gran d'allò de que odia les dones i no vol saber res de les dones i creu que és un, són un mal de cap per ell, no? I llavors el que fa és despreciar-les, maltractar-les una mica, bueno, maltractar-les, parlar
verbalment,
ser, verbalment, sí, exacte, sí. Ser brusc o intentar, doncs, estar lluny d'aquestes situacions de maltres dones, i allà comencen a haver-hi molts embolics, i a més l'adaptació també és el que deia el Xavi, està molt bé perquè també s'han afegit personatges nous que donen més gràcia també a l'obra. L'hostalera ja en si ja és una comèdia que té molta gràcia, no? I l'argument també, doncs, ja és molt interessant, però a més amb aquestes coses afegides encara li dona un toc més de gràcia, no? I de comèdia.
I Júlia i Santi, no sé si vosaltres interpreteu alguns d'aquests personatges nous.
Sí.
Sí? Tots dos?
Tots dos.
Ah, mira, veus que bé. Doncs Santi, quin personatge interpretes i quina relació té amb la Mirandolina?
Doncs mira, jo sóc en Luca, que sóc el nebot i el patge del cavaller. I, bueno, el cavaller em va...
O sigui que és el teu senyor, l'Oriol és el...
És el meu senyor, exacte. El sóc servent i nebot a la vegada.
Sortim, sí, molt junts a l'escena, amb el Luca.
Exacte. I com que a mi se'm va morir la mare de petit, pues, tota oportunitat que jo veig perquè el cavaller tingui dona, pues, és una oportunitat. Llavors sempre estic alerta, diguem-hi.
Per tant, que sigui com és com el teu pare, no?
Així, és com el meu pare, pare, exacte. Considero com el meu pare.
I per això busca...
Sense perdre el respecte de... que sóc el seu servent.
Ja, ja, ja. I llavors, amb el que sí que m'han explicat que és el primer cop que debutes dalt de l'escenari, pot ser?
Sí, sí, totalment. I... és la meva primera, el meu primer projecte, diguem. Havia fet coses, però molt a nivell escolar, etc, etc. I en Quim, bueno, tant en Quim com en Xewi m'han donat aquesta oportunitat i estic encantat, amb moltes ganes.
I com ho has vist, això? És molt dur o...?
Home, és diferent. Jo... sempre quan no has actuat, pues, jo tenia unes idees, i quan ho fas realitat d'alguna manera, pues, són bastant diferents. Però bueno, sí que és veritat que tot l'elenc d'actors m'ha acollit molt bé i m'he sentit molt a gust.
Molt bé. I Júlia, en el teu cas també, quin personatge interpretes?
Sí, jo sóc la filla de la marquesa i hem arribat a l'hostal per aconseguir els diners perquè jo em pugui casar i trobar pretendent, que n'hi ha uns quants, però que tots em donen llargues. I bé, la Mirandolina no ens deixa endinsar-nos en l'hostal, perquè ja sap qui som.
Què vol dir que ja sap qui sou? Que us coneixia,
que
ja...
som qui som, som marqueses i que allà on anem, doncs, ho regirem tot per tal d'aconseguir el que volem.
L'escala de seguida i sap que de quin pal van, no? No, la veritat és que l'engranatge ha sigut molt bo, i l'elenc, ha hagut molt bon ambient, i jo crec que els perfils dels personatges estan molt ben trobats, i és una obra que té molta gràcia, i la gent jo crec que s'ho passarà bé i és divertida. Uh-huh. I a més és un clàssic, no?, que té la gran... d'allò que... el hàndicap, diguéssim, de que no és fàcil d'interpretar un Goldoni i tot això, i que té bastanta cosa.
I Julià, en el teu cas, amb la teva mare, amb la marquesa, com us porteu?
Ella ho fa tot per mi. L'objectiu de, diguéssim, de l'obra és trobar l'oncle Pomodoro, el marquès de Forlipòpoli, per jo tenir els diners i poder-me casar, i és l'objectiu. Però sí que és veritat que ja cap al final de l'obra ja no em passa les meves exigències de nena malcriada i em posa una mica de límits.
Per tant, Xewi, realment, amb el que explicava ara la Júlia, s'han incorporat, doncs, algunes bastantes escenes noves, no? Perquè la situació aquesta que planteja, no sé si ja era original de l'obra de Goldoni.
No, de fet, són uns personatges que són representatius també icònics del que era la comèdia de l'arte. De fet, el treball que ha fet el Quim Carreras ha estat molt divertit, perquè és posar personatges nous en una obra que ja estava muntada sense perdre l'ànima de la comèdia de l'arte, que són personatges molt estereotípics. El que passa és que en el cas de la Júlia, per exemple, ha quedat molt divertit perquè li dona un toque, podríem dir, de la nena pija malcriada, no? I posar una nena pija malcriada en aquesta època del segle XVI, amb aquell llenguatge, doncs la veritat és que li dona molta gràcia.
Mm-hmm. I Xewi, a l'hora de muntar l'obra, no sé com heu enfocat la direcció, si heu volgut donar-li, doncs, una direcció més clàssica, o bé buscar alguns... És a dir, si veurem perruques i casaques i vestuari del segle XVII, o XVIII, perdó, o bé si serà una cosa més actual, una versió més modernitzada.
No, hem intentat conservar l'aspecte de l'època. Jo crec que certes obres de teatre és molt difícil intentar actualitzar-les o variar-les. Hem intentat respectar al màxim la roba, fins i tot les sabates i el tipus de roba i perruques estan buscades de l'època, la música està buscada de l'època. Hem intentat que fins i tot el decorat sigui molt frontal, no aprofita els costats, sinó que es vegi molt de cara, com es feia el teatre tan frontal italià d'aquella època. I també respectar al màxim el fet que es feia a la Comèdia de l'Arte, que és que els actors explicaven al públic el que pensaven. Però en tota l'obra hi ha moments que els actors paren perquè un dels actors li explica alguna cosa directament al públic. I això és molt freqüent durant tota l'obra.
Yeah.
I això ho hem respectat perquè ens ha fet gràcia respectar-lo.
Vosaltres esteu en situacions, teniu moments que us heu d'enfrontar, o sigui, que heu de parlar amb el públic?
Bastant.
Sí?
Sí,
i què tal?
Sí.
I què, és difícil? Us costa? O... Bueno, ara, de fet, encara no heu
parlat, bueno, som monòlegs. Que vas fent, no? Si... Home, et costa, depèn. Jo porto bastant temps fent-ho i no em costa tant.
D'interpel·lar directament al públic.
Però sí, és afrontar-te tu sol i explicar-li les coses al públic. No tens tanta l'ajuda del costat, no? O sigui, estàs tu sol ante el perigo, davant de tothom, no? I està molt bé això, perquè també és una cosa que t'ajuda a expressar i explicar, doncs, les teves coses directament en el públic, i això encara fa que connectis més amb la gent que està mirant-ho, no? I ho està escoltant.
Mm-hmm. I Júlia, en el teu cas...
Jo no tinc cap interès.
No tens cap... No. Tota l'estona estàs amb la mare i...
Amb la mare i amb els diferents personatges.
I amb el marquès.
Jo sóc molt directa.
El Lucas sí.
El Lucas també té. I com ho veus, això?
Doncs per mi una mica més difícil, perquè com diuen Xeui, és tu estàs en el paper i quan et dirigeixes al públic és com que el perds. El perds però sense perdre'l. Llavors què, són 5 segons que has de parlar amb el públic, llavors estàs en el paper... parles amb el públic i has de tornar al paper. Tot això en qüestió de segons.
Els apars.
Sí. I Oriol, Xeu, i vosaltres que ja porteu unes quantes comèdies a l'esquena, creieu que realment la Mirandolina podrien dir que és que posa els fonaments de la comèdia de les obres actuals pel tipus de trama i d'això? Xeu?
Bàsicament Goldoni en aquesta obra, a més, curiosament va ser la primera que va exigir als actors que diguessin el text que ell havia escrit. Fins en aquesta època, la Comèdia de l'Arte, els actors improvisaven molt. I curiosament aquesta va ser la primera que Goldoni va dir als actors que havien de dir el que havien de dir. Curiosament en l'època, en la transició del teatre, és un moment molt clau el canvi que va fer amb aquesta obra i aquest autor.
Mm-hmm. I que a més en aquella època deixar a la dona d'aquesta manera, és el que deies tu, és curiós, no? Perquè ara es fa molt més i passa molt més, i que fer-ho en aquell moment, doncs, té molt mèrit, no? Vull dir, és una cosa que devia xocar bastant, mm-hmm. que una dona en aquell moment doncs dominés tota aquella situació, no?
Que tingui el caràcter que té. Exacte. I que a més és capaç de portar tot un hostal i d'afrontar-se en el món dels homes d'aquesta
Exacte.
Manera, no?
I aconseguir que el cavaller... Pringui.
Que el cavaller pringui, tu et toca el rebre. Doncs escolteu, si els nostres oients, si volen, doncs, emportar-se d'aquest hostal, doncs, tota la força de Goldoni, la comèdia, els fonaments del que és la comèdia que ens ha arribat als nostres dies, tenen 6 úniques representacions que comencen aquest cap de setmana i acaben el 23 de febrer, tots els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 6 de la tarda. Moltíssimes gràcies, Xeui. Xeui,
moltes gràcies.
Moltes gràcies, Oriol, Santi,
gràcies,
Júlia, i molta merda amb l'estrena d'aquest dissabte.
Moltes gràcies.
Merci.
Psst, silenci. Estan a punt d'entrar els més mafiosos de l'equip per comentar a la seva manera, que ja sabeu que no és molt ortodoxa, el passat, present i futur del Teatre Sabadellenc. Escoltem el Jan i el Marc.
L'omertà del teatre.
Amb Marc Bon i John Downey.
Què vol dir aquesta paraula? Omertà.
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 La llei del silenci.
Bona nit, senyores i senyors!
Jo sóc en Marc Bon.
Jo, Jan Downey.
Benvinguts al capítol 3, titulat... Èpic. Recordem que dividim el programa en 3 parts. Passat, present... i futur. Criticarem les obres de Sabadell que s'han fet, que s'estan fent, i les que es faran.
Les escollides per avui són...
En el passat...
Els pastorets infantils i el sopar dels idiotes.
En el present...
Nits musicals
i necessitem una infermera.
I en el futur...
En Broadway i el préssec gegant!
Doncs comencem!
No! Ja em quedo jo. Tu marxa.
No, no marxaré sense tu.
Ja tenies ganes d'anar a pixar.
Ves.
Ja està. Vale.
Ja estàs?
Sabadellens, sabadellenques, ja sóc aquí.
Molt bé,
sí.
Ja som aquí, jo i en Jan.
Bé, sí, ja som aquí. Sí. Bé, abans de començar, ens agradaria repassar els resultats de la pregunta del mes passat. Quins pastorets us agraden més, els del Sant Vicenç o els de la Faràndula?
Vam guanyar per victòria aplastant el Sant Vicenç, i no en, és en cap cas perquè la majoria dels nostres seguidors siguin del Sambi.
El poble ha parlat.
Gràcies.
La pregunta que llancem a aquest programa a l'Instagram de Omertà del Teatre tot junt i a Mac Inicial, sisplau, recordeu, és...
Quina obra més èpica és la que heu vist mai? Ja sabeu, responeu sense por i així ho comentarem al següent programa.
Doncs vinga, benvinguts al programa més èpic que podríem fer. I benvinguts al passat teatral d'avui.
Èpic! Començarem, com hem dit abans, amb els pastorets infantils.
Bueno, són com els de tota la vida, però en petit.
No, Jan, la sala és igual de gran que els normals, sí.
Sí, però que vull dir que els que representen són persones petites.
Els nens?
Sí.
Èpic. Però no, és molt més que això. Són superèpics. Els nens tenen l'oportunitat de ser els seus ídols, vestir els seus vestuaris, dur el seu maquillatge.
Ei, Satanàs, quants anys tens?
14, senyor.
Èpic.
Es va fer el passat cap de setmana a la sala Miguel Hernández.
Bueno, això què dir, no? Una sala normalet, a tomar pel cul, allà on Jesús va perdre l'espardenya.
Que no, Miguel. que té butaques blaves.
Sí, sí. I que del centre de Sabadell a la sala hi ha la mateixa distància que de la sala a Terrassa.
Sí, però a més...
Que allà és on s'acaba la cabalgata, hòstia pont, que està a Andorra, collons.
Èpic.
Sí, senyor, passem dels pastorets més èpics al sopar dels èpics.
Dels idiotes.
Dels idiotes èpics.
Durant les festes de Nadal, al Teatre Sant Vicenç es va representar aquesta obra tan coneguda.
Tot i que ja s'havia representat fa prop de 15 anys a la mateixa entitat i amb alguns dels actors originals. Va tenir, la veritat, un molt bon acolliment.
Un grup d'amics fan sopars on cada sopar es convida una persona que ells consideren allò que es diu...
Idiota.
Idiota tu, imbècil.
No, pont, que consideren idiota la persona que conviden. Hòstia, que idiota.
Sí, això. I aleshores... Tots s'enfronten entre ells,
s'enfoten.
I podem dir que tots els que van anar a veure eren idiotes, per tant.
Pont, estàs dient que tots els que van anar a veure aquella obra els estàs dient idiotes?
Sí.
Pont, tu i jo vam anar a veure aquella obra.
Cert? Que idiota tot plegat, sí.
Sí, però idiotament èpic, sí senyor. Uns riures que es sentien des de l'altra punta del carrer del teatre, unes expressions tan exagerades que eren èpiques i uns decorats èpicament realistes.
Però sobretot les begudes eren totes invisibles.
Oh, que èpic tot plegat. Bé, canviem, anem al present del
present,
programa.
Present, nits musicals.
Oh! Nits musicals?
Bueno, en general, un grup de persones que canten. Fin.
Bon, però és molt més que això. Són uns joves molt atractius, per cert.
No fa que hi sortim tu i jo?
Sí, bon. Joves atractius, bon. Joves atractius.
Canten cançons de musicals de Hollywood, com Casablanca, Flashdance, Cabaret, Sweet Charity, els clàssics dels clàssics.
Bon, de fet, no en fem ni una d'aquestes. La majoria són bastant recents.
Bueno, Jan, però les que els fan són molt, com dir-ho...
Èpiques, sí, molt sí. Èpiques. Sí, perquè els clàssics no valen res. No et posen la pell tant de gallina com un La La Land o un Gran Showman.
Clar, qui vol escoltar un clàssic, eh? Ningú?
Ningú. Ningú. A més, per fer l'espectacle més èpic hi ha un joc de llums que et pot produir un atac d'epilèpsia i un volum tan alt que fins i tot els avis es treuen el sonotone.
Tot molt èpic.
Èpic.
Necessitem una infermera.
Sí, sí, corre. En sèrio? Producció, Elvira, Jaume, una infermera, sisplau.
Què tens, Jan, què tens?
No, crec que tinc...
un atac de cor.
Què?
Un engustipat de pit, no, una lipotímia, no. Un herpes. Merda, no. Massa èpic tot, no sé com aguanta tant. Una infermera.
Bon, prou.
Au, que és l'obra de la bàscula.
Una bàscula?
Estem fent una broma.
Vols una bàscula? Ràpid, una bàscula!
No, pon la bàscula, la bàscula. Pon, és el teatre de Sabadell, aquell que es caracteritza per el servei de taula que tenen quan estàs veient l'obra i tal.
Ah, sí? Ostres, quin susto. Adéu, quin susto.
Sí, quin susto, però quin susto més èpic. Pon, quin susto més èpic. Tot és èpic avui,
ja
programa.
Ja sé quina obra dius. Sí? És aquella d'un psiquiatre que diguem-ne que pessiga les seves infermeres, no sabem per què.
Pon, tu pots imaginar, no? Per què?
No, ja no sé per què pessiga les infermeres, no ho sé per què pessiga les persones. Aviam, jo no pessigo les persones.
Pon, és una forma de parlar. Es diu que el doctor pessiga, bueno, que toca, ja saps.
Que vol jugar a fer pessigolles, és això, eh?
Pon, no.
És trepella,
clar que no,
és
clar un... que no, no, no. A veure, quan es diu que el doctor pessiga, doncs es vol dir doncs, que vol fer un rotllo amb la infermera, que ja saps, vol sexe.
Merda. Sempre pessigo el meu gos.
Què?
Que sempre pessigo el meu gos? No creus que ara... Ai, no creus que ara tindrà ganes amb mi, no? Ara, home, ara explico que el meu gos sempre em pugi a la cama i després...
Prou, que ens estem... Sí, ens estem desviant del tema. I no volem saber què fas amb el teu gos.
No, val, tornem amb l'obra de la bàscula. Bé, doncs la dona del doctor, per solucionar-ho, contracta una infermera amb la intenció d'arruïnar les seves pessigades.
Les seves èpiques pessigades. Agafa la pell ja i les pessiga tan forna. I clar,
calma't.
Tu pots explicar què fas amb el teu gos i jo no puc explicar com es pessiga.
Sí. Passem al futur del programa!
On Broadway.
Probablement la cosa més èpica que s'ha fet a Sabadell.
Bon... Tens raó, hòstia.
Oi?
Sí, oi. On Broadway és el recull de musicals més espitós que ha trepitjat Sabadell.
L'exigència pel ball de la mà del director Òscar Muñoz només fa que presentar-nos un espectacle amb totes les seves lletres...
Èpic.
A l'espectacle hi han...
Balls.
Sí, i un vestuari impactant.
Pels balls.
I un presentador que...
Presenta balls.
I a més tenim...
No, balls.
Sí.
Molts balls.
Sí. Per tant, podem dir que és una obra...
Totalment ballable.
Sí, però això fa que sigui una obra...
Coreogràfica.
Jan, aquesta no és la paraula que busco.
Ja, però coreogràfica vol dir que té balls.
Sí, però això fa que sigui...
Ballarandunga?
Èpica, collons!
Això, èpica!
Fa que sigui tot èpica!
Epiquíssima! I què hi ha més èpic que un Broadway?
El préssec gegant!
No, en plan, que no hi ha res millor que...
Veure bitxos ballant?
No, que un Broadway... És a dir, no hi ha res millor que un Broadway, pont, que no havia acabat encara.
Ah, perdona, digues.
No, res, igual.
Què? No. Acaba.
No, cony, és que ara m'has tallat, hòstia!
Perdona, per aquesta merda m'has tallat tu a mi?
Sí. Bueno, sí. Hòstia, és igual, segueix.
El préssec gegant serà la següent obra que representi el teatre musical de la Faràndula i que repeteix per segona temporada.
Sí, doncs a On Broadway, a més, ens donarà a conèixer com mai els que havíem vist els musicals clàssics i moderns com ho són.
L'aranya, els centpeus i el saltamartí, uns personatges entranyables que guiaran la protagonista.
Fins al final. La guiaran fins a la gran final on es decidirà quina peça ha tingut més impacte per l'audiència, perquè recordem que On Broadway transcorre en un...
Préssec gegant, que és la casa dels animalons que
ballen
i canten
i fan coses èpiques
a més no poder. Sí, Jan, i pensa que encara els hi quedarà una temporada teatral el proper 2021.
Sí, però tu pensa que On Broadway és una estrena mundial, primera vegada que s'estrena.
Sí, però oi que no hi ha cap préssec?
No, clar que no hi ha cap préssec, pont.
Bé, queda clar quina obra futura serà millor.
Pont, els dos sortim a On Broadway. Així que ja saps quina és la millor.
Escolta, te n'adones que sortim a moltes obres?
Bueno, Mis Musicals no és una obra, diguem-ne.
És igual, també la fem.
Hòstia, pon, això és molt, però que molt...
No, Jan, no ho és! Escolta'm, no ho és!
Sí, Marc, mira tu des d'una altra perspectiva. Mira, fem obres al Sant Vicenç. El Teatre del Sol. El Cierva no. Només ens queda la Faràndula per acabar el monopoli teatral de Sabadell. Estem a un pas de tornar a crotar la casilla de salida de Sabadell, eh? Sí, i comprar el carrer Lassi,
Jan,
tio.
Jan, però què dius?
Sí, pont, sí. I després d'arribar a la Faràndula, no ho sé, fent algun tipus d'obra de Disney, perquè allà només fan Disney. Sí, els encanta Disney. Després no hi haurà bàscula que se'ns resisteixi.
Ah, ja estem amb les grasses.
El teatre, pont. El teatre.
Bé, ja ens ha arribat l'hora. No ha pogut ser més èpic aquest programa.
Sí, impossible. Ha sigut epiquíssim tot plegat.
Ja sabeu, tornarem...
Fem una despedida èpica, sisplau.
Sisplau. Música amunt. Tornarem ben aviat amb noves preguntes, amb noves respostes.
Sisplau, recordeu respondre a la pregunta que està ara mateix a l'Instagram Omerta del Teatre, tot junt i amb una H inicial.
I si ens voleu seguir, a part d'Instagram, aquí en directe podeu escoltar el podcast d'Amunt al Taló i ens trobareu aquí, sempre. Jo he sigut el Marc Font.
Jo he sigut el Jan Daunis.
Bona nit!
Bona nit!
I no ens movem del Teatre del Sol perquè l'Adrià ja ha sigut aquest cap de setmana per copsar les reaccions del públic a l'obra El casament dels petits burgesos. Endavant!
Molt bon vespre. Avui hem anat a veure El casament dels petits burgesos de Bertolt Brecht al Teatre del Sol. Anem a veure què els ha semblat al públic i als actors. Endavant! Bones, què us ha semblat l'obra?
Bé, ha sigut divertida, vull dir, ha durat una horeta que estava bé i vull dir, més que res, veure així els actors a primera fila, que els hi veus la cara, les expressions i tot, doncs està molt bé.
Sí, el mateix. És una obra de crítica social, d'una mica la hipocresia, l'aparença, tot això, i molt ben treballada i molt ben interpretada i molt bé.
Molt bé, molt divertida. Sí.
Un bon embolic.
Divertida, sí, ben interpretada també.
He rigut molt.
Què us ha semblat la posada en escena dels actors?
Molt bé, molt bé.
Bé.
Sí, no, bé, home. Hi havia, i a més tot el tema de posada en escena, especialment de les cadires, clar, era allà, també, tot el fort d'aquesta.
Vull dir, molt directe, que treballaven d'una manera molt natural i molt com si estiguessis, no sé, vull dir, una actitud, l'he vist molt natural, com... Bé.
Molt bé, el ser en petit format també guanya molt l'espectacle, el tenir tan directes els actors allà, els hi veus les faccions, tot, molt millor que en un gran escenari, molt bé.
Coneixeu la història aquesta o...
Fa molts anys que la vaig veure per ells mateixos, pel Sol o quan es deia Palestra. Vull dir, però sabia que feia riure i que hi havia un embolic, però no me'n recordava.
No, jo no sabia.
Què us ha semblat la crítica social que hi ha al darrere, o a part d'haver-hi la comèdia i tal?
Sí, clar, que és un tema que les crítiques es acostumen a passar això l'un pel punx a l'altre i llavors es produeix aquest fet. A vegades, no tots els casaments, per això no tots passa igual, però sí que hi ha una certa, a vegades passa això. Si no, en general, en casos particulars sí que deu passar.
A veure, una miqueta així molt per sobre, una miqueta de crítica. Ens pensàvem que hi hauria potser una miqueta més de crítica social i ens hem trobat més que era com una comèdia, diem, una comèdia com un vodevil.
Però... suavitzat una miqueta, no, potser?
Sí, potser una miqueta més suau, no? Però vull dir que ha estat força divertida i ha estat amena i agradable.
Sí, jo per l'autor, que és Bertolt Brecht i tot, jo pensava que seria, entre cometes, més sèria. Més de crítica social de la classe, de la burgesia, diguéssim, no? I ha derivat una miqueta cap a una comèdia, però que, bueno, també ha estat bé.
Doncs així l'aconsellaríeu, no? La gent, què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Pues que passaran un rato agradable, un rato divertit, que a més amb el contacte, sobretot amb l'actor, és com si li pots donar pràcticament la mà, i sí, l'aconsellaria, de que vinguessin.
Sí, jo també els hi aconsellaria. Passaran una estona distesa amb actors que treballen molt bé, una posta en escena molt maca, i també, perquè s'ha de fer una mica País o Sabadell, s'ha de fer una mica, tenim una gran ciutat aquí a la vora que s'ho menja tot i hem de fer una miqueta de que les coses de casa també funcionin.
Que s'ho passaran molt bé i que vinguin, que és molt divertida.
Sí, ja en tenim uns que els hem convidat amb una entrada, o sigui que ja vindran.
A més, el Teatre del Sol ja té fama de fer-ho bé, per tant aquí és una vegada més que ho fan. Per tant, que vingui la gent perquè val la pena.
D'acord, moltes gràcies. Doncs ara estic amb la Cristina, que fa el personatge, és l'amiga de la Núria. Com valores l'estrena d'aquesta obra?
Doncs la veritat és que ha estat molt divertit. La gent ens està responent molt bé. Bueno, és una sala que és petita, però és molt, molt agradable quan està plena i això, i ens ho estem trobant molt caliu, una gent molt, molt atenta, i la veritat és que és molt divertit fer-ho.
I del teu personatge, explica'ns una mica qui és.
Doncs és una dona que va al casament una mica perquè és una senyora així benestant, que fa... hi ha un cert interès a convidar-la a aquest casament perquè queda bé, però clar, és una poca solta, és una senyora que no es calla ni una, que maltracta el marit, vull dir que és un... bueno, la típica senyora aquella que dius, hosti, per què l'hem convidada, doncs aquesta sóc jo.
És el que t'ha costat més?
Bueno, en general no et pensis... com que és molt poca solta i és molt echa pa'lante, la veritat és que no gaire. Ha estat bastant còmode de treballar aquest personatge.
I què els diria als nostres oients per convèncer-los perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que crec que és una obra que, a part de que té el seu punt de crítica social i de més, és molt divertida, és molt entretinguda. És una horeta que se'ls hi passarà molt ràpid i que segur que gaudiran moltíssim.
Bé, ara estic amb l'Ariadna, que és la núvia. Com valores els primers dies de l'obra?
Els primers dies de l'obra, doncs, interessants, perquè sobretot la resposta del públic és molt diferent assajar amb, evidentment, amb la resposta del públic que assajar sense, perquè cada dia doncs, et diuen en un moment diferent o en alguns moments diuen coses que no t'esperes o coses així, que això fan que tu també te n'adonis de coses que potser no te n'havies adonat, no?
I portem molt temps assajant?
Doncs d'haurà fer uns 9 mesos o així, no arriba un any, crec.
I explica'ns una mica el teu personatge. Qui és?
És una noia bastant jove que es casa amb el, bueno, amb un noi molt així humil i auster, i simplement és una noia molt, molt, molt humil. Bueno, perdó, la família del nòvio és humil, ella és més aviat com ho diria sense fer spoilers. Diguem-ne que es aparenta molt més del que normalment s'aparenta i vol intentar ser qui no és, vol intentar ser una burgesa d'alta...
Com diu el títol, no?
Sí, el casament dels petits burgeses. Són petits perquè justament intenta ser burgesa de l'alta burgesia, però no arriba ni a mitja, no?
Què ha sigut el més complicat a l'hora de fer aquest personatge?
Per mi, el dramatisme que té el personatge, perquè és una comèdia dramàtica i tota l'estona té molts gags, té moltes coses que fan riure, però realment la núvia és un dels personatges més dramàtics que te'ls pots prendre dramàticament, no sense anar-te'n a la comèdia, més naturalistes, no? I això, vulguis o no, a l'hora barrejar-ho amb la part més còmica, ha sigut bastant difícil.
I en l'actuació he vist que hi ha bastants efectes durant l'obra. Ha sigut complicat a l'hora de posar-los en pràctica?
Sí, perquè sobretot perquè són bastant perillosos. Perillosos de dir que no saps si sortiran bé, si no, si ai que no passi quan no toca o coses que no han de sortir o així. L'execució és complicada, però també fa molt més efecte a l'hora de la veritat.
Per tant, què els diria als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Que si volen riure però alhora sorprendre's, aquesta és la seva obra.
Teatre de Franc.
I després del repàs, diguem-ne, gamberro del Marc i del Jan a l'actualitat teatral sabadellenca, saltem amb més serenitat i més calma, la que ens porta l'Elvira, per comentar el que ha anat a veure a Barcelona, als teatres de Barcelona. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre. Avui no, serà més seriós tot el que us explicaré, eh?
Sí?
Sí.
No ens portes canviem comèdia, ara que venim tan embalats amb
doncs
tanta comèdia
no.
I tant show business com el de On Broadway?
Doncs no, perquè al teatre ja saps que hi ha de tot.
I tant.
Hi ha comèdia, hi ha per riure i també hi ha per reflexionar
i
més drama.
Doncs explica'ns.
A veure, avui us porto una obra que es fa a la sala petita del DNC que es diu La casa de les aranyes de Paco Zarzoso. Una col·laboració entre l'Institut Valencià de Cultura i el Teatre Nacional de Catalunya. Així doncs, els intèrprets parlen en català central i en valencià. Un al·licient que a mi em va encantar, la veritat. La direcció és de Lourdes Barba i també del mateix autor. Taranyines, dàlies i dues cases. Una, que fa uns anys que està tancada i està plena d'aranyes gegants, i l'altra, habitada per una parella i la seva filla ja adulta d'uns 30 anys. Una casa rodejada de dàlies. Aquesta flor grossa, amb pètals acabats en punta. Molts pètals, moltes històries, potser com la flor, les històries, rodona d'aparença, però amb uns pètals punxeguts. Així són les històries d'aquestes famílies, les que abans habitaven a les dues cases i les que les habiten ara també. També hi ve un antic veí de la Casa de les Aranyes que serà ell qui anirà teixint l'argument del d'abans i l'argument d'ara. Es van sobreposant els dos arguments, tal com era abans i el d'ara, que al final tot lliga, com una tranyina, diguem-ne. Dues cases aïllades, tal com volen viure els seus propietaris. Un passatge boirós al marge d'un pantà on al fons s'hi troba un poble que va ser inundat expressament. Potser també com anímicament senten els habitants que van ser traslladats des d'aquell poble a un altre poble que ara ja està com mig desert. Uns personatges que volen oblidar el seu passat. Tota l'obra està plena de paral·lelismes subtils i metàfores. 6 actrius i actors interpreten els diàlegs, que són de 2 personatges a cada escena. Molt bones interpretacions, sobretot la de Francesc Garrido, que sempre serà el que parlarà amb els altres personatges quan és el present. La sabadellenca Rosa Renom, molt destacable en la seva intervenció. En una sola escena, curta, són escenes, ella només una sola escena, però que és molt potent. I també el sabadellenc Santi Ricard, que correctament, com sempre, defensa el seu paper. L'escenografia és força interessant. El jardí de la casa, tot és en tons blancs. Al fons, una vella moto, que recorda el passat. I al centre, un gran cub giratori, negre, que a dins representa la casa tota voltada de dàlies. Que aquestes àlies sembla que tinguin vida durant tota l'obra. Mm-hmm. Es marceixen, floreixen, com és la vida també dels que ho estan explicant. Notable també l'espai sonor, que transporta un clima de suspens i intriga molt apropiat amb el tema misteriós i desesperançador de l'obra. Com passa moltes vegades, després de llegir algunes crítiques no gaire afalagadores, jo hi anava una mica amb poques expectatives, diguem-ne. Tenia l'entrada i vaig dir, anem-hi. I he de dir que em va sorprendre gratament. Em va agradar. Segurament potser no és la millor obra de la temporada, però segur que no és la pitjor. Ni de bon tros.
Doncs molt bé. Això passa moltes vegades.
Moltes vegades.
Et venen, o has rebut uns comentaris de que no són gaire bons i en canvi doncs llavors acaben tenint les expectatives sent més altes del que
I a vegades passa al revés.
I al revés, exacte.
Quan et diuen que una obra és molt bona, vas i dius no n'hi ha per tant.
Exactament. I ens en portes una altra,
oi?
No sé si has tingut bones... Hi ha hagut una bona expectativa?
Sí, la que sí que n'hi ha per tant, i per tant i molt més,
sí.
Que jo encara flipo. És Infanticida, a la Sala Atrium. Òpera electrònica a partir de l'obra de Caterina Albert, Víctor Català, el seu pseudònim Víctor Català, amb música de la Clara Peia. Això ja és una garantia. La Clara Peia, la seva música, i més aquesta música electrònica, és sensacional. Un monòleg, colpidor i crític, que relata com una noia d'un poble rural, la Nela, viu envoltada d'un ambient masclista. No té mare i s'enamora d'un xicot de ciutat que la deixa embarassada. Amb ell descobreix el món i, com diu ella mateixa, que jo podria ser jo, no sols la mula que a casa volien. Es desperta de que ella pot ser també, pot tenir el seu criteri, la seva manera de pensar. Aquest xicot li fa despertar això, però la deixa embarassada i fuig. Aquelles paraules tan ben posades, aquells escrits tan, amb tant sentiment, aquella història amb una càrrega tremenda, adornada amb la música que, de la Clara Peia, que transmet tota aquesta emoció i embolica les paraules, dolces i cruels, que trasbalsa i apassiona, que fa viure amb intensitat tot el dramatisme de la seva protagonista. La noia està tancada, l'escenografia és així, entre unes rajoles blanques que quan les toca reviuen tots els colors dels records viscuts. Unes experiències que, com diu el títol, acaba matant el seu nadó. Un espectacle ple de sentiments que emociona i que fa lluir encara més la gran obra de la Caterina Albert. La dona que a partir d'aquesta obra, i perquè li provoquessin els seus escrits i li reconeguessin el seu gran talent, va haver de signar amb un pseudònim d'home, Víctor Català. Curiós que aquesta obra fos premiada als Jocs Florals en 1998 i que el jurat s'escandalitzés al saber que era escrit per una dona i que, a més, en principi, pensaven que era un argument com una censura d'un fet criminal, quan en realitat van veure que era una crítica cap a la societat masclista. Marrosic ha adaptat les lletres a l'excepcional música, respectant majoritàriament els versos originals. L'obra és en vers, i ho ha respectat bastant. Una dramatúrgia punyent i clara que fa viure la intensitat de la funció. No vull pas deixar enrere la part de la il·luminació de Pol Caral, que és espectacular. La interpretació de música electrònica de Gerard Marçal. La brillant direcció del Marc Angelat, molt nomenat com a bon director. I, per descomptat, la genial interpretació de Neus Pàmies, actriu i cantant. Cantant d'aquesta òpera, diguéssim, electrònica que diuen ara, que fa un treball interessantíssim, ple de matisos, arribant al màxim de dramatisme en el moment que, estimant tant a la seva filla, l'ha de llançar per la mola del molí. Una situació vergonyosa per culpa de la intolerància que vam començar amb el Moisès a les Sagrades Escriptures, si en recordeu, que ja el van deixar en un riu, i que, per desgràcia, actualment encara es va repetint, en contenidors i en llocs insospitats van deixant els nens. Quan hi penso, amb l'obra, encara m'emociono. Molt.
Està molt bé. S'està fent una recuperació de dramaturgues catalanes, perquè també el Nacional presentarà també d'aquí poc l'Huracà, que és de Carme Monturiol, que també és una d'aquestes autores de l'època de la Caterina Alberg, que també que estan com mig oblidades.
També, i també el TNC també presentarà una altra obra de Caterina Alberg.
Exacte.
O sigui que sí, és veritat,
s'està fent recuperant. Una mica de recuperació, sí. D'aquestes...
Val la pena, perquè tenim unes grans escriptores amb molt sentiment i que val la pena conèixer-les.
I tant. Elvira, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
T'esperem la setmana que ve.
Adéu-siau.
I arriba el moment d'acomiadar-nos. Esperem que hàgiu gaudit d'aquest programa que avui us hem ofert i ens retrobem la setmana vinent per explicar-vos més estrenes, més entrevistes, més actors, més directors, més humor i més teatre sabadellenc a l'Amunt al Taló.
Senyores i senyors, omplin les copes i preparin per aixecar-les ben amunt. Vull proposar un brindis. Els vicis de viure ningú te'ls pot negar. El vi ens fa riure i és el millor que hi ha. Desgràcies, misèria, ell t'ho farà oblidar. Davant dels problemes només ens cal brindar. Tot i que sigui dura la jornada, això és vida.
Això és vida.
I que el sou se'n va d'una revolada, això és vida.
Això és vida.
Si algú pots estimar, la tristesa marxarà. Tot i que els perfectes no tinguin cap respecte, la vida és bella. No importa que ens mirin ni que arrufin el nas, a burgesos, rics, nobles, no els agradem pas. No importen les burles d'aquells que en tenen més, si en tenen que paguin i es gastin els calés. Si et saps prendre les coses tal com venen, això és vida.
Això és vida.
I si hi ha persones que no t'entenen, això és vida.
Això és vida.
I si estàs desesperat, tu demana caritat, que potser fent pena-nos alguna moneda la vida és bella. Plomes al capell, ni joies, ni perles, ni grans capes de pell. Bandades, tempestes, no ens deixen vestir fi. Senzilles i brutes, és molt millor naixer. Tot i que les rates porten la pesta,
Això és vida.
Això és vida.
I que escarbats et pugin per la finestra. Això és vida.
Això és vida.
No tenim cases molt grans, però podem anar tirant. El menjar no abunda ni tampoc la beguda. La vida és bella.
Bill, Bill, com ha anat?
Bé, demà vés a veure un fagin i que et dongui els calés.
Bill!
Nancy, estic intentant sopar, deixa'm tranquil.
Bill, tu m'estimes, oi?
Estic vivint amb tu, no? I ara vés-te'n.
Si el marit et fa plorar, sovint és millor callar. Deixes els problemes i deixa estar les penes. La vida és...